El coronavirus, ja ho sabeu, ha posat el món del revés. La pandèmia de la Covid, que encara vivim, ha estat una amenaça pel pluralisme, també informatiu, a l'estat espanyol, Adam Martín.
La professió periodística no s'ha escapat de ser colpejada per aquesta pandèmia. Els expedients de regulació temporal d'ocupació, els ERTO, els acomiadaments i les retallades de pressupost poden acabar acarnissant-se també contra la pluralitat informativa.
Així ho alerta un informe de Media.cat, l'Observatori Crític dels Mitjans, impulsat pel grup de periodistes Ramon Barnils. De tot això i molt més en volem parlar amb l'autor de l'informe, el periodista Quique Badia Amazoni. Bona tarda.
Bona tarda.
Per què el coronavirus ha posat en perill, dieu, o pot posar en perill la pluralitat informativa a l'Estat?
Doncs en part pel mateix que un segment significatiu del teixit productiu s'ha vist afectat per la gestió de la crisi sanitària que hem patit. L'empresa periodística ja fa anys que arrossega una crisi de finançament que s'explica parcialment, no?, pel trànsit al digital i els canvis d'hàbits de consum informatiu que encara no s'ha superat, i només li faltava que l'aixeta dels ingressos que encara retenia, ja prou minsos, estallés tan dràsticament, no? Prova d'això, com bé comentava, són els ERTOs, les retallades de les tarifes dels freelancers, que veiem en les persones que estem al cas una mica del que passa dins de la professió. No? Això és prova del que estem dient. I això entenem dins en aquest informe que fa molt més vulnerables mitjans a la ingerència dels poders públics, tant el poder públic com del poder privat, cosa que acaba tenint conseqüències sobre el dret a la informació, clarament.
Aviam, desgranem una mica això perquè ho entenguem. És a dir, un mitjà de comunicació deixa de tenir ingressos per publicitat, per tant, què fa? Recorre als ingressos per publicitat, per exemple, institucional.
Sí, sí, sí. Bueno, la Catalunya, de fet, és probablement la comunitat autònoma en la qual hem vist que ha incrementat molt més, no?, aquesta partida pressupostària, i ja teníem una situació en la qual, segons informes recents publicats per la Universitat Autònoma, alguns mitjans, més del 50% dels seus ingressos venien de l'erari públic, no? Si en aquests mitjans els treus part del que estaven rebent fins ara, no?, d'empreses privades que podien estar invertint en concepte de publicitat, això fa que la possibilitat dels partits que controlen les àrees dedicades al repartiment d'aquesta publicitat tinguin més capacitat d'ingerència, no?, de despenjar el telèfon quan ho creïn convenient per dir ara no toca parlar d'això o el que creïn.
Home, pues, això...
Bueno, això...
Sí. No m'agrada, però no digues, Adam.
No, això d'una banda, i suposo que de l'altra també, la reducció de pressupostos fa que hi hagi reduccions de plantilles, que es redueixi la capacitat crítica i que moltes persones hagin de fer molta més feina, per tant, la qualitat de la seva feina també se'n ressenteixi, etcètera, no?
Sí, sí, sí. De fet, bueno, fa uns dies en una conversa a Twitter comentaven que pràcticament el poc periodisme d'investigació que es fa a Catalunya pràcticament és una qüestió relacionada amb el compromís militant, no? Una persona que està disposada a passar-se 3 mesos treballant en profunditat en un tema perquè li acaben pagant 150 euros, en el millor dels casos, o 80 euros bruts. És una mica el que us comento, no? O sigui, jo que he estat cursant, no?, en la meva carrera periodística, és això, que aquelles persones que fan periodisme d'investigació ho fan pràcticament com una qüestió de militància. Si ara els mitjans deixen de contractar col·laboracions, cosa que està passant en alguns casos, o les retallen a la meitat, o prescindeixen de part de les seves plantilles, les possibilitats, no?, de que orgànicament aquests mitjans puguin dur a terme la tasca de fiscalització que se n'espera, doncs es veu molt més reduïda, no? I és una mica un dels riscos que apuntem fent aquest exercici historiogràfic, no?, de mostrar d'on ve o d'on venim pel que fa a la configuració, no?, del mercat periodístic a l'estat espanyol.
Sí, parlant d'això, l'altre dia, ara no me'n recordo qui ho deia, quin informe ho deia, que la premsa en general a l'estat espanyol era una de les més escurades ideològicament del món, eh?
Sí, sí. Bueno, de fet, els autors en els quals ens recolzem, no?, en aquest informe, Halin i Mancini, que qualsevol persona que hagi passat per una facultat de comunicació li poden sonar, mostren que el sistema de mitjans que tenim a l'Estat és el que es coneix com el model mediterrani, no?, un sistema més escurat a l'opinió que a la informació, amb un grau de professionalització dels periodistes més baix, si compares, no?, amb el del món anglosaxó o el dels països escandinaus, i on la ingerència partidista es dona per suposada. Si voleu un bon retrat i prova més de llegir del que implica aquest model, us recomano el llibre El director, de David Jiménez, publicat en català per l'editorial Nabona, que m'agrada molt com ho anomena ell, no? Perquè crec que és la síntesi perfecta del que volem explicar en aquest informe. Uh-huh. El model mediterrani és un sistema de favors entre el poder polític, el poder econòmic i el que se suposa que és el quart poder, no?, que són els mitjans de comunicació.
Però llavors, què passa ara? M'ha vingut el nom de... Bueno, l'has posat tu sobre la taula, de David Jiménez. Què passa quan algú denuncia aquestes coses? Com és la vida professional de David Jiménez a partir de la denúncia d'aquestes coses? Se t'acaba la feina per sempre?
Bueno, està el cas de David Jiménez, que és potser un dels més evidents, no? Que és una persona que s'ha vist relegada pràcticament, no, al món acadèmic, però també em ve al cap el nom d'Alberto Arce, que havia estat director de l'edició en espanyol, en castellà del New York Times, i passa a tenir una posició com aquesta, que potser és la culminació, no, de tota la carrera de tot periodista, a veure's en una situació de no trobar feina. O sigui, jo recordo que va fer un escrit en el seu blog explicant lo difícil que li ha trobar feina un cop que va denunciar això, no, les dificultats, no, de fer periodisme en l'àmbit dels mitjans espanyol. Llavors, en aquest sentit, sí, jo el que he anat copsant és això, que aquelles veus que s'han alçat, no? Amb el cap també Gregorio Morán, amb el seu el llibre que va treure, on explicava una mica tot el tema dels tejemenejes de l'Ara i del Grupo Planeta, etc., que no li van deixar publicar, hem constat això, no? Que tota veu que s'alça en aquest panorama acaba sent arraconada a l'ostracisme, no?
Quique Badia Mazzoni, autor de l'informe Coronavirus, una amenaça per al pluralisme, em costa molt aquesta paraula, perdoneu, informatiu a l'Estat. Si la gent vol consultar aquest informe, on ho pot fer, Quique?
Bueno, el teniu a la pàgina de media.cat, allà està a la vostra disposició, i res, qualsevol dubte que tingueu, soc a Twitter perquè me'l consulteu.
Perfecte, Quique, una abraçada, gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Cada any Media.cat treu a la llum l'anuari dels silencis mediàtics, un recull de temes que han estat silenciats als mitjans de comunicació durant l'any anterior, i analitza els principals sorolls informatius. El Víctor Llustres és el cocoordinador de l'anuari. Víctor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El concepte sorolls informatius ens agrada, ens interessa. De què estem parlant, sorolls informatius?
Sí, és una cosa que hem incorporat aquest any, perquè fins ara l'anuari portava 9 edicions parlant de silencis mediàtics, no? El que volíem dir és que el que parlem són de temes, doncs, que no han ocupat portades, que no han sortit als grans mitjans, o que si han sortit de passada. I aleshores això veiem que el panorama comença a canviar, ara ja sí que hi ha temes, doncs, hi ha una pluralitat en el panorama mediàtic, doncs, que ja permet que aquests silencis potser encara siguin menors, tot i que encara existeixen, i per això seguim fent aquest anuari, però el que veiem també és que era interessant veure que hi ha el que anomenem sorolls informatius, que són temes que, tot i estar, doncs, a ocupar portades, doncs moltes vegades hi ha aspectes que passen una mica desapercebuts, que no s'hi aprofundeix suficient, i que a vegades hi ha una saturació d'informació, no? Amb el coronavirus ha estat l'exemple perfecte, no? Hem trobat informació inacabable sobre aquest tema, i una mica parafrasejant el que deia en Ramon Bernils, és tan mor és qui mor de set com qui mor ofegat, no? Aleshores creiem que era aplicat al món de la informació, de la comunicació i del periodisme, doncs creiem que és important també destriar aquest gra de la palla, i per això creiem que cal aplicar aquesta mirada crítica, doncs, a aquests temes que sí que ocupen portades, o que sí que són importants en l'agenda mediàtica, però que sempre hi ha una altra part que cal analitzar, no?
Clar, i és un peix que es mossega la cua, ens ho explicava ara el Quique Badia. Si la relació entre els mitjans de comunicació i els grups polítics i els grups empresarials és tan íntima en aquest país, això fa que a vegades, suposo, Víctor, aquest soroll informatiu està fet expressament. És a dir, a una línia ideològica li interessa fer un soroll per tapar altres coses o per generar uns debats que tapin altres coses. I alguns mitjans s'hi posen molt bé.
Sí, exacte. De fet, això ve molt en relació amb el dossier principal d'aquest anuari passat que hem publicat, que bé, ja fa uns mesos que el van publicar uns dies abans del confinament, però tot i així, diguéssim, els temes encara aguanten i són bastant interessants i d'actualitat. Vam publicar un dossier en què reflexionàvem justament sobre el que anomenem fake news, no? Aquestes notícies falses, que al final, doncs, són tan antigues com la informació, diguéssim, però sembla que ara, doncs, tenen aquest pes més important. I el que reflexionem, per exemple, en un dels reportatges que signa la Simona Levi i la gent de la plataforma Xnet, és precisament que l'interessant no és veure quines són aquestes mentides, que sempre hi haurà, no? Sinó qui et fa negoci perquè és que aquestes mentides s'escampin, no? Correcte. I aquí és on podem veure justament el que deies, no? Doncs quines empreses estan darrere d'aquestes fake news, i doncs com podem controlar això, no? O com combatem aquestes fake news sense tampoc atacar o minvar la llibertat d'expressió, no? Que és una de les altres coses que reflexionem en aquest dossier, perquè veiem que hi ha lleis, no? A Alemanya, França inclús, que ja estan doncs, dient que és veritat, que no, i aleshores em sembla que també pot ser una mica perillós veure que al final un jutge o un estat ja, pugui Víctor, decidir sí, aquesta sí, veritat sí. o no, no.
Totalment, però per altra banda, tu, nosaltres des del sector i en general com a individus també et preocupa molt i no saps la manera d'arreglar-ho, no en tinc ni idea, però la sensació d'aquesta llibertat absoluta per mentir i que denosta la feina dels que no intenten no mentir i que oculta agendes informatives molt interessants, dius, com ho combatem, això, no? Com es combat la fàbrica de mentides? I legalitzant-la no ho sé, perquè és molt difícil, però com ho fas?
Sí, doncs el que apostem també en aquest anuari és justament per tenir eines, tant des de la ciutadania com des del periodisme, per veure una mica, per desmuntar aquestes mentides o aquestes fake news, no?
Sí.
Per exemple, tenim un autoverificador dins d'aquest... hem anomenat l'autoverificador, que al final són diferents preguntes que ens hauríem de fer o que s'hauria de fer no? qualsevol ciutadà per poder detectar, doncs, això. Si aquesta notícia, per qui va signada, si conec aquest mitjà, si començo a llegir la informació i no té relació amb el titular i, per tant, hi ha coses contradictòries, no? I en això jo crec que és interessant doncs, que hi hagi una ciutadania cada cop més crítica i informada, però també crec que és interessant doncs, que com a periodistes nosaltres podem ser més transparents amb com exercim la nostra feina, en com realitzem la nostra feina i també doncs, explicar més, no? Segurament, com elaborem aquestes informacions doncs, perquè també la ciutadania pugui valorar i tingui més eines, no?, en aquest sentit.
Tenim mala peça al taler, és complicat, estem al principi de tota aquesta realitat, l'haurem d'anar treballant i ho fan els companys des d'aquests anuaris. El Víctor Justre és coordinador de l'anuari. Víctor, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, ara tornem.